Passem ara a la regidoria d'habitatge, el punt número 7, que és l'aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge de Sitges. Abans de passar la paraula a la regidora, només dic que, com no pot ser d'una altra manera, aquest és un punt molt important perquè, com hem repetit en moltíssimes ocasions i crec que tothom comparteix, el tema de l'habitatge actualment és el tema més important i més greu que tenim segurament en el nostre municipi, que no només transforma Sitges, sinó que ens transforma com a societat i, per tant, aquest Pla Local d'Habitatge té la suficient importància. I en aquest sentit sí que voldria incidir i agrair també la feina que s'ha fet d'antuvi, abans d'avui tenir aquest Pla Local d'Habitatge de Sitges, per tots els procediments que s'han fet de participació ciutadana, d'audiències públiques, d'explicar-ho als òrgans que s'han d'explicar, de donar resposta i, per tant, una feina i un treball de fa temps que avui finalitza amb aquesta aprovació inicial que portem en aquest ple. Endavant, senyora Gasulla, per explicar aquest punt.
Sí, moltes gràcies i bona tarda a tothom. Doncs, com molt bé deia l'alcaldessa, estem davant d'un dels plans i un dels documents més importants que pot tenir un ajuntament i, si em permeten, doncs, aquest Pla Local d'Habitatge que substitueix a l'anterior és un document tècnic, sí, és veritat, d'anàlisi i diagnosi de la situació de l'habitatge a Sitges, però també és un document de coneixement de la realitat que tenim a Sitges en tots els contextos, el socioeconòmic, l'urbanístic, d'organització municipal i, de fet, ja els avanço, no? Que és un document que nosaltres, des de la regidoria d'Educació, doncs, hem utilitzat les seves dades justament per poder donar més informació al Departament d'Educació sobre quina és la realitat en aquests moments de creixement urbanístic a Sitges perquè pugui tirar endavant aquesta nova escola. Dit això, com molt bé deia l'alcaldessa, arribem en aquest punt, de la fase 1, que és l'aprovació de, intentem que sigui així, de l'aprovació d'aquest pla que ha dissenyat l'equip redactor de Porta Cabot, sota encàrrec de la Diputació i amb la destinació de l'Ajuntament de Sitges. És un document tècnic, efectivament, que parteix de la diagnosi de l'habitatge, de la situació de l'habitatge a Sitges, perquè l'any 2022 l'Ajuntament de Sitges doncs, va sol·licitar a la Diputació aquest suport tècnic per elaborar aquest Pla Local d'Habitatge 2025-2030. Ja s'havia fet una actualització, els hi vaig explicar a la sessió de la Comissió Informativa, ja s'havia fet una actualització del darrer Pla Local d'Habitatge 2016-2021 a finals del 2021. Perquè si alguna cosa entenen aquests documents és que són documents tan vius i tan necessàriament dotats d'anar actualitzant dades que fins i tot ara haurien d'introduir noves dades que els hi faré arribar, com és el creixement del padró des del punt de vista numèric o com és una altra opció que tenim d'adquisició d'habitatge de la promoció de la Caixa, que sumarà dos més al que ja havíem anunciat. És a dir, que és un document que va en constant canvi i, per tant, és un document que s'ha d'anar actualitzant, com deia, no? Què és el que fa aquest document? Doncs, com deia, es divideix en tres fases, diguéssim, que és l'estat de l'habitatge del municipi, el pla d'acció amb objectius, estratègies i propostes i la tramitació, que és la que seria conseqüent a la fase que estem tramitant aquí, que inclou el període d'exposició pública del document, la resposta a les al·legacions i el tràmit de promoció davant de la Generalitat de Catalunya. És un document de més de 224 pàgines, així que els demano una mica de comprensió, senyora García, però crec que és un document prou transcendent com perquè veiem quin és el full de ruta que cal traçar segons aquestes indicacions. A partir d'aquí sí que m'agradaria fer una referència important. És un document que ve molt marcat pel Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge aprovat a l'octubre del 2024. En quin sentit? Doncs segons la llei 2000/2017, Sitges està com a municipi dins d'aquesta àrea de demanda forta i acreditada tipus 2. Això no és menor, no és una dada menor, perquè implica que hem de complir uns objectius de solidaritat urbana cap al 2044 de 15% dedicat a polítiques socials d'habitatge. D'aquest 15%, el 10,3% haurien de ser doncs, de lloguer social. Estem parlant en xifres totals, perquè m'entenguin, doncs el 2044, el que diu el Pla Sectorial Territorial de l'Habitatge, complint, com deia, aquests objectius de solidaritat urbana, seria de 2.250 habitatges de tota mena, no només de construcció d'HPO, d'inclusió, sinó aquells adreçats a polítiques d'inclusió, etc. És a dir, no és un text qualsevol. Per això deia que penso que és important que el tinguem present. En quina fase estem actualment? Quina és la situació de l'habitatge social a Sitges? Estaríem al voltant del 3,3%. Com veuen, tenim no només és el cas de Sitges, tenim un recorregut prou important. També m'agradaria destacar que està aquest pla local d'habitatge, com se'ls va explicar en aquesta sessió informativa a la Junta de Portaveus per part de l'equip de Porta Cabot, l'equip redactor, està basat en aquesta metodologia d'ODS que pretén precisament amb aquests objectius de desenvolupament sostenible aconseguir que les ciutats i els assentaments urbans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. Com deia, hi ha elements a tenir molt present amb aquesta situació que tenim a Sitges. Intentaré fer un relat el més detallat possible, però en aquests moments, si nosaltres desenvolupéssim, que és el que s'ha de fer, el que diu el planejament de Sitges, tenim un potencial d'habitatges de 2.991 habitatges totals, no parlo només d'HPO, dels quals al voltant de 669 serien d'HPO. Aquest és el potencial només amb les qüestions del planejament. I també s'estima que a finals del 2030, que és quan té vigència aquest pla local d'habitatge, s'haurien d'aconseguir com a mínim 275 habitatges d'ús socials, ja siguin, com deia, d'obra nova o procedents del parc existent, d'acord al que deia del pla territorial sectorial de l'habitatge de Catalunya. El que diu la part diagnòstica, també insisteixo que és un document que serveix per altres moltes coses, és simplement molt important i molt indicador de quina situació de creixement està tenint Sitges. De fet, si vostès van a la pàgina 147, els diu que Sitges és la tercera població de la comarca del Garraf, província de Barcelona, en nombre d'habitants 32.086 al 2023. Doncs aquesta dada ja està desfasada. Està desfasada, ja ho estava quan es va redactar, perquè es va redactar òbviament amb dades del 2024, i estaríem en aquests moments, a data d'avui, acabem de comprovar, a 34.757. Per tant, estem molt per sobre de les previsions de creixement demogràfic que marcaven diferents estudis que, com deia, hem aportat al Departament d'Educació. Quines són les problemàtiques i perspectives d'accés i preservació de l'habitatge? Doncs ens trobem amb una població amb un perfil socioeconòmic mitjà, però que està per sobre de la mitjana de Catalunya, amb unes taxes inferiors de l'atur que són inferiors a les de la comarca i la província i fins i tot Catalunya, amb un preu de l'habitatge de lloguer significativament superior a la mitjana catalana. De fet, recollint les dades dels dipòsits de lloguer que es fan a l'Incasòl en el darrer quatrimestre del 2024, estaríem al voltant dels 1.272 euros per lloguer, en la qual cosa significa que és un preu molt per sobre fins i tot de Barcelona, i estaríem també actualitzant les dades del preu de venda per sobre dels 4.261 per metre quadrat que marca l'actualitat, estaríem ja fregant els 5.000 euros per metre quadrat. Per tant, en una situació, com deia, molt complicada, és realment gairebé un objecte de luxe en aquests moments a l'habitatge a Sitges, i com deia, hem pogut també incorporar elements en aquesta versió que els arriba a vostès que s'han anat produint en el darrer any, i els hi vaig fer arribar amb un document quines eren aquestes noves aportacions, com és l'impacte, l'oferta de lloguer de temporada a Sitges, que es calcula que podria tenir aproximadament un 25% d'influència. No és tampoc una cosa menor, perquè parlem que és una implantació derivada de l'efecte dels topalls de lloguer del març del 2024. Aproximadament el 80% seria turística i la resta residencial de temporada. També, segons les dades de registre d'habitatges buits i ocupats, sense títol habilitant, a Sitges n'hi hauria al voltant de 33 en el moment de la consulta del registre. D'aquests hem pogut detectar, també els anunciava amb aquestes dades actualitzades, hem pogut detectar 3 habitatges, perquè realment és molt complicat, al qual ja se'ls ha aplicat totes els recàrrecs d'IBI que tenim a les ordenances fiscals, i és un dels elements que hem de millorar. Poder mobilitzar tot aquest habitatge que tenim sense títol habilitant o en habitatges buits. També el nombre d'habitatges turístics és important, ascendeix a 1.744. És veritat que està en aquests moments regulat per mesures urgents. El municipi no podria otorgar llicències d'obertures de pisos turístics fins que no s'adapti al seu planejament al nou decret llei. la llei 3/2023 i, com deia, la situació que ens trobem en aquests moments és prou complexa. Bé, també incorporem com una novetat, penso que cal ressaltar, l'habitatge social també hauria d'incloure habitatge dotacional i, de fet, amb una nova actuació, amb una nova fitxa que tenen vostès dins del document, hem inclòs aquesta actuació, l'actuació 1.2, que és fer aquest estudi, aquesta preparació a través d'un pla especial d'habitatge dotacional, bé sigui de lloguer, d'inclusió, etc., però que és una proposta que ve derivada d'un acord de pressupost amb el Partit Socialista de Sitges. De fet, amb aquest relat que es fa de quina és la situació de socioeconòmica i personal de les necessitats dels sitgetans i les sitgetanes, doncs hi ha una casuística molt clara. Bàsicament són joves no emancipats, famílies en risc d'exclusió, famílies vulnerables i persones amb mobilitat reduïda. Si vostès van a la pàgina 218 del document, una mica per anar guiant-los amb aquest viatge, no? Per aquest document que penso que és doncs, molt interessant. Si van amb aquesta situació, es trobaran que tenim una necessitat, com deia, no? Per arribar, segons diu el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, doncs hauríem de cobrir, no? Doncs aproximadament, per HPO de lloguer, doncs un 70 per gent jove, llars joves, uns 377 per exclusió residencial, 25 per mobilitat reduïda i estarien, com deia, cobrint aquestes necessitats. Jo m'agradaria aturar-me molt especialment amb un col·lectiu jove que està en una situació realment molt complicada, amb ingressos baixos, amb poca capacitat d'estalvi, greus dificultats per poder emancipar-se, per la qual cosa s'estima que es necessitaran al voltant dels 70 habitatges de protecció oficials i uns 50 allotjaments dotacionals en aquest període fins al 2030. També voldria parlar, no, de les famílies en risc d'exclusió social que reben ajuts a través de l'Agència Catalana de l'Habitatge, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, perceben ajuts també d'especial urgència, però sovint queden fora del mercat lliure. Al voltant de 377 de les llars podrien optar a un habitatge de protecció oficial gràcies a aquesta construcció que tenim prevista de 482 habitatges socials a la plana est. En total, com deia, tenim un planejament vigent, ho diu la pàgina 150, no ho diu aquesta regidora, sinó que ho diu l'equip redactor, i vull que això quedi molt clar, que si el planejament vigent s'executa amb el potencial d'habitatges i s'adopten altres mesures per l'adquisició i mobilització del parc existent, es pot donar resposta al percentatge de solidaritat urbana que he comentat anteriorment i és el que hauria d'assolir el nostre ajuntament. És veritat que tenim mancances, per exemple, en eficiència energètica, en aïllament tèrmic, això és cert, però el potencial que té en aquests moments Sitges des del punt de vista de recorregut és prou important. Estem fent bé les coses, hem començat un camí fa uns anys que crec que és un camí de no retorn i també vull adreçar-me, no, als regidors anteriors, el senyor Monasteri, òbviament, la senyora Júlia Vigó, però també la senyora Tubau, que va fer la seva feina en el seu moment, sobretot en el que representava el registre d'habitatge protegit. També vull destacar, no, perquè ho vaig sentir, quina situació, quina capacitat econòmica té el nostre municipi. Doncs té una capacitat econòmica saludable, és cert, però no oblidem que això no és una tasca que puguem fer sols. Necessitem de les altres administracions. I, de fet, un element també important que diu aquest informe, que a partir del període 2020-2023, la inversió que s'ha fet en habitatge, especialment amb ajuts i en construcció d'HPO, ha anat creixent, de manera que estem amb una corba ascendent que dona unes expectatives excel·lents. Quins són els objectius que hauria d'aconseguir el Pla Local d'Habitatge de Sitges? A la pàgina 160 d'aquest document ho explica molt clarament: augmentar l'oferta d'habitatge d'ús social, bé a través de la concessió, perdó, la construcció d'habitatge en sòls municipals o bé a través de la cessió d'habitatges buits a la borsa de lloguer social, ordenar tots els recursos i cooperació supramunicipal, el que acabo de dir, és necessària aquesta cooperació supramunicipal, garantir l'accés al sosteniment de l'habitatge, sobretot als col·lectius més vulnerables, millorar les condicions del parc d'habitatges per millorar l'accessibilitat, la rehabilitació energètica i prioritzar la funció residencial del municipi, sobretot pel que fa referència al que deia anteriorment, no? La problemàtica dels habitatges de lloguer temporal, no? I especialment també els de d'ús turístic. A partir de la pàgina 161 doncs es fa tot un seguit de llistat d'actuacions que es divideixen en dues grans categories. Les actuacions que l'Ajuntament ja venia desenvolupant fins al 2024, estem parlant de 37 actuacions, més les 11 noves actuacions sorgides de la coordinació entre Ajuntament, Diputació i equip redactor. I aquestes es tenen vostès subratllats a partir de la pàgina 162 amb colors diferents. I a mi m'agradaria doncs, destacar el que he dit anteriorment, no? A la pàgina 162 tenen aquest suport als jugueters i les jugueteres de les promocions de la Caixa, que crec que és una situació que hem d'entomar doncs de la manera més convençuda possible. També a la pàgina 163, en el punt 5.1, la inspecció dels habitatges turístics il·legals, com també els ajuts municipals a la rehabilitació, té una partida específica en el pressupost del 2025 de 100.000 euros per aquests ajuts a la rehabilitació. I, com deia, totes aquestes fitxes que ens parlen en definitiva de quines són les accions a poder dur. A banda d'això, aquest document, a partir de les darreres pàgines, doncs fa una anàlisi de tot el que és el pla financer, quan ens costaria tot plegat. Doncs mirin, si la despesa inicial prevista per aquest pla local d'habitatge seria del voltant de 100.650.000 euros. Això és el que costaria aplicar totes aquestes polítiques. I també m'agradaria que destacar d'aquest document de com s'executarà i quins són, com s'han d'avaluar aquests objectius, perquè és el gran dubte. No? Molt bé, aquest és un full de ruta, però qui gestionarà doncs, a l'acompliment d'aquests objectius? És el mateix és la mateixa Diputació que per poder mesurar aquests indicadors de gestió doncs, crearan aquesta figura del gestor, que lliurarà aquest gestor de projectes que permetrà fer el seguiment i l'execució de cada una d'aquestes fases, així com del pressupost. El compliment d'aquests objectius, i vaig acabant, el compliment d'aquests objectius, mirin vostès el tenen a la pàgina 218, és a dir, l'HPO de lloguer, amb aquest requadre de la taula 67, l'allotjament dotacional, habitatges d'emergència, ajuts a emancipació de joves, ajuts a famílies en risc d'exclusió social, ajuts a persones amb mobilitat reduïda. Aquesta seria la necessitat prevista i quin és el resultat esperat. I sí que m'agradaria també destacar que d'aquesta previsió que marca el PLH, el Pla Local d'Habitatge, també en comparació amb el que diu la previsió del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de Catalunya, en el primer quinqueni nosaltres estaríem per sobre, si fem aquesta execució del projecte de la illa 49, 50 i 51, estaríem per sobre d'aquestes demandes del 5,6% d'habitatges destinats a polítiques socials. En total, com deia, estem parlant d'una situació complexa, amb unes eines també que hem de compartir amb altres administracions. Hem de fer valdre, no?, aquesta realitat. També tenen en les darreres pàgines tot una anàlisi que són els resultats del qüestionari del procés de participació del PLH i evidentment estem a la seva disposició pel que vostès vulguin aportar. Crec que aquesta és una preocupació comuna que es manifesta doncs, amb un full de ruta i com vaig dir a la comissió informativa, aquest full de ruta ha de transcendir més enllà del que són les legislatures. I moltes gràcies per la seva paciència.
Moltes gràcies, regidora. Preguntes? Senyora García, endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies, senyora regidora, per l'exposició d'aquest document. Molt extens, extensíssim, diria jo, no? I per tant, ja li avanço doncs, que nosaltres farem una lectura detallada del mateix, perquè és un document tan llarg, tan extens i tan absolutament interessant i important doncs, que val la pena dedicar-li molt de temps per tal d'entendre totes aquelles dades, números, percentatges i sobretot aquells continguts doncs, que aquesta empresa que ha fet aquest informe per la Diputació doncs, considera que seria adequat per la ciutat de Sitges. No? Aquest és un document molt elaborat, molt complet, molt tècnic, com vostè deia, però sí que és veritat que també és orientatiu i marca unes tendències o sobretot uns objectius del que aquest govern municipal pot fer en relació a l'habitatge. S'adequa a la legislació i a la normativa sectorial d'habitatge, com és natural, com és evident, i nosaltres doncs, podem compartir el fons, tot i que podem discrepar també, i discrepem, del model que es planteja doncs, com a possible per a aquestes actuacions que hi ha contingudes en aquest document. No? Nosaltres no veiem bé l'enfocament excessiu en l'habitatge social. De fet, hi ha plans que destinen una gran part de recursos a l'habitatge social i protegit i això doncs, pot suposar una càrrega per a les arques municipals i, per tant, dissuadir la iniciativa privada de construir nous habitatges. Vostè feia referència a que caldria la intervenció, l'ajuda, la col·laboració d'altres administracions i també, senyora Gasulla, del sector privat. Que no passa res per dir-ho, i és que és evident. Si no comptem amb el sector privat, a Catalunya no ens en sortirem amb el problema greu, gravíssim que tenim d'habitatge. El pla aquest doncs, entenem que limita la llibertat del mercat immobiliari, afectant la construcció d'habitatges privats i fomentant un model, senyora Gasulla, que pot reduir l'oferta global d'habitatge i, per tant, fer més difícil trobar habitatge assequible a llarg termini. També doncs hem observat en aquest informe unes restriccions sobre els habitatges d'ús turístics i això doncs, pot tenir una afectació a l'economia de la ciutat, especialment al sector turístic que és fonamental en aquest municipi. També veiem falta d'incentius per la iniciativa privada, repeteixo, per la construcció d'habitatges privats i considerem que les mesures del pla doncs, poden generar més burocràcia i dificultar el desenvolupament d'habitatge lliure i a preus de mercat més baixos. També doncs, hem constatat les possibles dificultats per la implementació, dificultat d'executar plans amb els recursos i els temps disponibles i molts dels objectius proposats poden quedar en paper mullat si no es compta amb la col·laboració activa d'altres actors, com deia abans, com és el sector privat també o d'altres administracions. De les actuacions previstes, que no són vinculants però sí que són doncs, suggerits, doncs, d'aquestes actuacions previstes, li volia fer algun comentari així en concret. Hi ha una en concret que diu que es preveu la nova promoció d'habitatge de protecció oficial a les illes 49, 50 i 51, que inclogui un total de 488 habitatges. Així mateix, en els darrers anys s'han construït... Bé, doncs, quan fa referència, la Generalitat articularà els ajuts necessaris per assegurar la viabilitat de la construcció de tots els solars presentats, així com el finançament necessari a través de l'Institut Català de Finances. Aquí hi ha una sèrie, senyora Gasulla, una sèrie de suggerències, de continguts del que poden ser les seves, doncs el seu model d'habitatge, però en cap cas hi ha un pressupost, hi ha cap partida pressupostària ni hi ha cap aportació, diguem-ne, doncs que la Generalitat ens pugui dir com ho faran tot això, perquè de paraules estem ja bastant cansats. I per acabar, també un altre comentari. Doncs, clar, aquest govern municipal fa pocs dies va aprovar un pressupost municipal, on no hi ha pràcticament cap referència, hi ha quatre conceptes d'habitatge, però en cap cas doncs, es pot donar resposta en aquests continguts que aquest informe conté, valgui la redundància. No? Per tant, no sé, ens agradaria conèixer, senyora Gasulla, si aquest informe s'aprova i es sotmet a exposició pública i finalment doncs, entra en vigor i es tira endavant, ens agradaria conèixer amb quin pressupost compten vostès, perquè el que van aprovar fa pocs dies doncs, no té aquestes partides suficients per tirar endavant aquests continguts. Gràcies.
Mira, molt bé, el temps. Més paraules? Senyor Rubí, endavant.
Gràcies, senyora Batllesa. Avui ens trobem davant un dels reptes més importants per al futur de Sitges, amb el pla local de l'habitatge, que és garantir un habitatge digne i assequible per tothom. El pla local de l'habitatge que ens porten avui a la seva aprovació no és només un document tècnic, és una estratègia clara i ambiciosa per assegurar que ningú quedi enrere. Podem veure que amb aquest pla s'ha desenvolupat amb una metodologia rigorosa, basada en dades objectives i amb un ampli procés participatiu. Ens permet abordar la realitat de l'habitatge a Sitges amb una visió integral i de futur, tot seguint els objectius de desenvolupament sostenibles, les ODS, i apostant per una vila inclusiva, sostenible i resilient. El diagnòstic d'aquest pla és clar, sota el nostre criteri. Sitges pateix una pressió urbanística i una demanda de l'habitatge elevadíssima que ha generat un mercat tensionat i uns preus inaccessibles per a totes les famílies. Durant anys hem vist com altres models han fracassat. Un exemple recent és el cas dels pisos de la Caixa o de les fundacions, una gestió que ha deixat en evidència els errors de dependre d'entitats privades o en lloc de reforçar el paper institucional que té l'Ajuntament. Seguim ensopegant amb la mateixa pedra i des de Fets per Sitges ens reafirmem que ja n'hi ha prou de solucions a curt termini dictades per interessos electorals. Ens cal una política valenta i decidida. Nosaltres sempre hem dit que l'Ajuntament ha de ser el promotor i propietari dels habitatges de protecció oficial i també el seu gestor, un cop acabades les obres. Aquesta és l'única manera de garantir que aquests habitatges es destinin realment a qui ho necessita i no acabin en mans d'especulació. Nosaltres ho tenim clar. L'exercici del dret d'tanteig i retracte perquè l'Ajuntament pugui adquirir habitatges i ampliar el parc públic de vivenda, demanar la creació d'una promotora municipal d'habitatge gestionat directament la construcció i administració de les HPO sense intermediaris que busquin el benefici privat, la regulació i limitació del lloguer turístic sense estigmatitzar aquest sector perquè volem evitar que les nostres joves i famílies hagin de marxar perquè no poden pagar un habitatge. Fomentar la rehabilitació i eficiència energètica, com vostè abans ha dit, per assegurar habitatges de qualitat i respectuosos amb el medi ambient. Prioritzar les persones inscrites a l'oficina local de l'habitatge en l'adjudicació de vivendes socials amb processos transparents i clars. Assegurar-nos, parlàvem del tema econòmic, de l'accés a crèdits tous per part de la Generalitat o de l'Estat espanyol per tal de finançar la construcció i gestió de l'habitatge públic, assegurant la viabilitat del model municipal. Aquesta és una aposta clara que en parla veuran més endavant una de les propostes d'acord que la vem des de Fets per Sitges. Per fer realitat el pla, ens hem de deixar de populismes, arribistes i de partidismes. L'habitatge no pot ser una eina per guanyar vots en una legislatura, sinó un compromís ferm per un futur de Sitges. Si realment volem solucionar aquest problema, necessitem unitat, responsabilitat i una visió a llarg termini. Des de Fets per Sitges no ens quedarem de braços plegats mentre el preu de l'habitatge expulsa els nostres veïns i veïnes i destrueix la nostra comunitat. Volem un Sitges on tothom pugui viure amb dignitat, sense haver de renunciar i a arrelar-se al poble per culpa de l'especulació i una mala gestió heredada. Aquest pla d'habitatge ha de ser una eina per transformar Sitges en un referent en polítiques d'habitatge i no una simple declaració d'intencions. Nosaltres estem disposats a lluitar perquè sigui una realitat i sumar esforços que calguin perquè l'Ajuntament sigui el promotor i el gestor de l'habitatge social. És un repte gran, però la nostra voluntat encara és més forta. Ens trobaran sempre al seu costat si veritablement volen construir plegats un Sitges més just, inclusiu i amb el futur i un futur millor per a tothom. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt. Senyor Gilabert, endavant.
Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias, señora Gasulla, por su explicación. En primer lugar, haré una previa y comentaré la situación real para que nadie se lleve engaño. Este plan no supone una obligación para su cumplimiento, porque usted ha nombrado muchos folios, pero se ha olvidado de mencionar el folio 161, en el que dice que el plan de actuaciones no supone una obligación para su cumplimiento, sino una orientación de las políticas a desarrollar para los próximos años. O sea, que se puede aprobar este plan, ustedes podrán decir que van a construir no sé cuántas viviendas, porque ya han iniciado la campaña electoral y lo que van a hacer, tal como dije en el anterior pleno extraordinario, lo que van a hacer ahora es poner en marcha toda la máquina de propaganda.
Esa es la realidad, porque efectivo esto no es, lo dice el propio plan de vivienda. Pero es que aún es más. Ustedes dicen que van a apoyar a todos los afectados por la situación de los inquilinos de los pisos que están ahora en propiedad de la Caixa. La alcaldesa recientemente ha mencionado en Radio Maricel que se van a adquirir 3 pisos de los afectados. Aquí, ya cuando habla de esta cuestión, menciona cuál es el presupuesto que se ha indicado para esta, precisamente para esta problemática. ¿Saben cuál es el presupuesto que pone en la ficha? 0. El presupuesto que pone es 0. ¿Qué ocurre? Que tal como dije en el anterior pleno, es un presupuesto maquillaje. ¿Por qué? Porque para adquirir estos 3 pisos que usted mencionó ayer o antes de ayer, ¿cómo se van a pagar? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Un crédito? ¿Un crédito? ¿Una modificación de crédito? Vamos a estar durante todo este año haciendo modificaciones de crédito porque en el presupuesto no viene estipulado la mayor parte de las actuaciones que vienen reflejadas en este plan. De hecho, si se fija, señora Gasulla, que yo usted sé que se lo conoce perfectamente este plan, en las fichas que vienen a partir del folio 168 y siguientes, ponen la partida presupuestaria. Y la partida presupuestaria, en la mayoría, pone sin presupuesto asociado. Y no solamente te dicen, bueno, si quieres se las puedo nombrar, desde la ficha 1, la ficha 1-2, sin presupuesto asociado, en la ficha 2, presupuesto 34.000, en la ficha 2.1.2, 10.549, cuando se habla de constitución y actualización del patrimonio municipal de suelo y habitacha, sin presupuesto asociado, cuando habla de registro municipal de habitacha buit, sin presupuesto asociado, cuando habla de gestión activa de propiedad municipal destinada a habitacha, sin presupuesto asociado, cuando habla de ordenación de recursos y cooperación intermunicipal, sin presupuesto asociado, cuando habla de adopción de mensuras para hacer front a las HMI inmobiliarias sin presupuesto asociado, cuando habla de difusión de las ayudas propias y supramunicipales, 1.000 euros que pondrán un cartel, o lo que ya hacen habitualmente, que es poner mensajes en el Instagram, que eso lo hacen bien. Probablemente el nuevo fichaje que haga de crear el relato público pues sea precisamente para ello, ¿no? Para hacer propaganda y comunicación política. Pero si entramos punto por punto, de hecho, seguimiento y gestión de los casos de familia en riesgo y situación de vulnerabilidad residencial. Pone, pendiente de determinar. Si se fija, mejora de la relación territorial en materia de vivienda, sin presupuesto asociado. Si se fija, en servicio de mediación comunitaria, pendiente de determinar. Si es que, de hecho, solamente viene presupuestado realmente las ayudas al alquiler. Dicho esto, y sírvase mi crítica, porque aquí no se ha tenido en cuenta ni bonificaciones ni incentivar a otras políticas para descongestionar el mercado de alquiler. Dicho esto, y en virtud de yo sé el esfuerzo que está usted haciendo, las conversaciones que hemos tenido, y que usted este tema lo tiene en consideración, igual que los técnicos que están llevando a cabo todas las políticas que tienen que llevar. Yo no le puedo votar a favor, pero tampoco le voy a votar en contra, porque sé que usted se va a esmerar y va a poner todo el esfuerzo dentro de lo que le sea posible.
Moltes gràcies. Molt bé el temps. Senyor Dubau, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Avui, si tot va bé, s'aprovarà inicialment el Pla Local d'Habitatge de Sitges, un full de ruta que és important, però que serà imprescindible desplegar degudament. Aquesta aprovació arriba gairebé 3 anys després de l'inici de la seva redacció, i aquí, més enllà de retrets, que per altra banda en podríem fer, volem llançar una primera reflexió. L'administració pública té un greu problema i és la lentitud. I dic l'administració pública perquè aquest retard no només és responsabilitat de Sitges. El Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, que marca els objectius obligatoris per al conjunt del país en matèria d'habitatge, ha arribat ni més ni menys que 17 anys tard. Si aquesta és l'urgència política que representa el dret de l'habitatge, a Catalunya tenim un greu problema. Però bé, aquí estem i hem d'aprofitar absolutament totes les oportunitats que ens brinda el context polític i aquesta n'és una. A Sitges, el lloguer mitjà, segons el Pla Local d'Habitatge, se situa al voltant d'uns 1.100 euros mensuals i les llars, de mitjana, destinen més del 60% dels seus ingressos a fer front de les despeses derivades de l'habitatge. De nou, la dinàmica del mercat s'imposa un dret humà. No és poca cosa. El 2044, a la finalització de la vigència del Pla Territorial Sectorial, Sitges haurà de tenir, com bé ha dit abans la regidora Gasulla, un 15% d'habitatges destinats a polítiques socials i un 10% a habitatges socials. I, en aquest sentit, el pla és optimista. Hi ha sòl i hi ha reserves d'habitatge de protecció oficial. Però en aquest període també hi haurà pèrdua d'habitatges protegits, els de la Caixa. Tindrem capacitat econòmica per comprar-los? Com volem abordar aquesta realitat que sabem que arribarà? Perquè el pla ens ofereix respostes, potser massa vagues en algunes qüestions, però al cap i a la fi respostes. Però no podem, tot i així, deixar de fer-nos preguntes. I en llanço només algunes. Quines polítiques d'habitatges específiques estan previstes per la població sense llar? És possible resoldre el problema de l'habitatge sense pensar, planificar i coordinar-se de manera constant amb recursos econòmics i de personal amb el Departament de Drets Socials? Com garantim que les persones que finalitzen la seva estada en el recurs d'emergència o d'inclusió no retornen a la precarietat residencial? I la rehabilitació i la mobilització d'habitatge buit? Sabem que és una via complicada i potser menor, però esgotem tot el sòl. La responsabilitat és grossa. Quin serà el model de promoció i gestió dels nous habitatges públics? Quin seguiment es farà de la promoció privada d'HPO? Podem garantir que s'ajustarà a les necessitats de la població? Comptem amb recursos suficients tant humans com materials? Com s'ha previst transformar l'estructura de l'Ajuntament de Sitges per poder sostenir aquest repte? Com sabem, el laberint burocràtic per accedir a ajuts, promocions d'habitatges i recursos socials és enorme. Com s'acompanyarà a la ciutadania per poder accedir de manera comprensible i efectiva a aquests recursos? Quina és l'estratègia d'incidència institucional de l'Ajuntament de Sitges davant la Generalitat i l'Estat per garantir que es compleixi amb la llei estatal d'habitatge amb topall de preus i es dugui a terme la imprescindible regulació de lloguer de temporada? En un context actual com l'actual, com integrem els reptes climàtics en la planificació urbanística i d'habitatge? Què fem amb els habitatges que a dia d'avui es troben en zones inundables? Quina planificació de nous equipaments hi ha prevista per poder sostenir aquesta ciutadania que no volem que marxi, sinó que es quedi a Sitges per desenvolupar el seu projecte de vida aquí? I és que el Pla Local d'Habitatge és una eina de planificació, però sense un projecte clar de municipi basat en garantia de drets per totes, no ens en sortirem. I aquí, malauradament, no ens ha donat massa pistes. Som optimistes, com aquest pla, perquè sabem que hi ha mobilització social, que hi ha moltes persones convençudes que tenim dret a viure dignament a Sitges, però cal molta, molta feina perquè això sigui una realitat. Posem-nos-hi. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules. Senyor Roig, endavant.
Sí, gràcies. Primer de tot, i seguint el company Tubau, fer una mica d'autocrítica, no? Un pla caducat des del 2021 i que crec que tots som conscients de la dramàtica situació de l'habitatge a Sitges, i tot i també ser conscients que no s'ha parat l'actualització, l'actuació i l'aplicació de l'anterior pla, no? Crec que no podem normalitzar aquesta situació, no, d'intensitat, com ho hem dit, per molt que s'hagi anat actualitzant i treballant sobre una base. Perquè el paradigma i la diagnosi del pla actual fins ara, no, o fins que s'aprovi aquest definitivament, té la seva base el 2015. Creiem que això no pot tornar a passar. Per tant, allò gairebé l'endemà de l'aprovació definitiva d'aquest ja haurem de començar a treballar en el següent. Perquè si van començar a fer camí el 2021 i l'aprovarem a mitjans del 25, facin números si el pla, no, doncs estem parlant de que marqui les polítiques d'habitatge fins al 2030, com deia, comencem passat demà. I centrant-nos en el pla que porta en aprovació inicial, El document amb els seus annexos arriba fins a les 261 pàgines amb un nombre ingent de dades, una llarga llista de propostes d'actuacions i, en resum, una proposta extensa que ens sembla, en termes generals, una molt bona feina, una feina acurada que evidentment recolzarem per la importància i per l'emergència habitacional que viu el nostre municipi. Després un parell de reflexions més, no? Els joves especialment tenen un greu problema, però no només els joves. Ara mateix una família de 20 anys, d'una mitja de 20 anys amb dos sous normals, però una família de 20 anys, però també una de 30, 40, 50, 80 anys, doncs li costa mans i mànigues poder seguir residint al municipi i viure mínimament còmode. O sigui, per tant, els joves tenen un greu problema, però no només els joves. Per tant, ja no ho he dit en alguna altra ocasió, l'habitatge ja no és un problema com antigament de serveis socials, i aquí s'ha posat molt sobre la taula, sinó que és un problema greu que tenim com a societat directament. Ja, no? Per tant, no és suficient que estem amb ràtios o amb percentatges d'habitatges socials, ja que els preus de Sitges no estan en ràtios ni percentatges mitjans de la comarca, ni de Catalunya, ni de la resta de l'Estat. Doncs amb una mica més de temps farem un estudi en més profunditat i seguirem treballant per millorar aquest pla, fent les al·legacions i propostes allà en el període que s'obre a partir de l'aprovació inicial d'aquest pla, que esperem que s'aprovi avui. Però com a última reflexió, no ens quedem en acomplir els mínims. Busquem i treballem i també desenvolupem les fórmules per anar més enllà, ja que la situació de Sitges ni molt menys es pot permetre solucions de compliment de mínims d'objectius generals. Hem d'anar molt més enllà. Gràcies.
Moltes gràcies. Per acabar, senyora Tubau.
Gràcies, alcaldessa, i bona tarda a tothom i a les persones que ens segueixen des de casa seva. Des de Junts per Sitges, satisfets finalment perquè es porta a aprovació aquest Pla Local de l'Habitatge 25-30, tenim present que el darrer va finalitzar fa uns 4 anys. Bé, aquest és un document que requereix de temps, d'estudi i d'anàlisi per la seva profunditat, per la seva complexitat i que necessita de molts esforços i capacitats per implementar-lo. El dimensionament d'actuacions a curt, a mig i a llarg termini ens proposa un camí que necessitarà d'un ampli consens, perquè les polítiques públiques d'habitatge ens afecten a totes les sitgetanes i sitgetans, el nostre futur com a municipi, com a comunitat i com a individus que en formem part. Però a banda del que el pla recull, analitza i ens proposa per Sitges, ens trobem amb una crua realitat, que és la dificultat de l'accés a l'habitatge per les moltes i diverses singularitats del nostre poble. Hem de ser conscients que la crisi de l'habitatge és actualment el primer problema que preocupa les catalanes i catalans i, evidentment, a nosaltres, sitgetanes i sitgetans. I davant d'aquesta crisi de l'habitatge que vivim, on som a Sitges? Doncs bé, a Sitges som davant d'un pressupost aprovat fa 3 setmanes en què les partides inicials aprovades vinculades a l'habitatge van a la baixa. No són partides que puguin desenvolupar aquest pla que avui porten a aprovació. Projectes tan importants i necessaris com un projecte d'habitatge dotacional té una partida de 20.000 euros. A l'estudi i control dels habitatges d'ús turístics, 15.000. Però és que els estudis i treballs tècnics de l'oficina local d'habitatge, que en principi hauria de ser qui hauria de desenvolupar tot aquest pla, té 3.000 euros, per no anar continuant amb 2 o 3 partides més que hi ha, vull dir, poca cosa més. Per altra banda, a nosaltres ens preocupa molt on són les actuacions per aturar els habitatges d'ús turístic il·legals, quants expedients s'han obert per aturar els habitatges turístics il·legals que tenim a Sitges, recordar que el 2021 es va aprovar una ordenança municipal i que aquesta està vigent des de fa 4 anys i 4 mesos i no tenim coneixement de quants expedients s'han obert. No en sabem res de res i això no hi ha dubte que incrementa les dificultats i l'accés a l'habitatge dels nostres veïns i veïnes i la inacció que s'ha gestionat encara tensiona més el parc d'habitatge de lloguer de Sitges. Una de les altres accions que recordem perfectament l'any 19 en relació a la borsa d'habitatge de lloguer municipal, recordem perfectament en una reunió on se'ns va explicar que es posaria en marxa la detecció dels habitatges buits del parc d'habitatge de Sitges i que tenien molt clar com ho aconseguirien perquè vostès tindrien accés al consum del subministrament. Fem una altra pregunta. Quants expedients s'han iniciat i quina inspecció es fa per detectar aquests habitatges buits i que tanta falta fan en el parc d'habitatge de Sitges? Quina és la bossa d'habitatge de lloguer municipal? Quants habitatges buits tenim comptabilitzats a Sitges? Quines actuacions s'han fet per evitar que hi hagin habitatges buits a Sitges? Nosaltres les desconeixem i per això fem la pregunta, perquè avui portem a aprovació el Pla Local d'Habitatge. Per altra banda, pel que fa al lloguer just, hem denunciat diverses vegades l'endarreriment amb el que cobren les persones que reben aquests ajuts. Recordem que els ajuts són entre 50 i 300 euros destinats a lloguers que no poden superar els 1.000 euros. No entenem per què no ha de ser una prioritat d'aquest govern abonar les quantitats dels ajuts quan toquen. Per què això no para de succeir? Per què sempre s'endarrereixen? Les persones que reben, que paguen el seu lloguer religiosament necessiten que arribi aquest ajut quan toca. I a més, recordin que l'agorejant que sempre han denunciat que com els afecta en la seva declaració de la renda en funció de com i quan els arriben els pagaments, els modifica la liquidació de la declaració. Perquè les demores poden suposar penalitzacions econòmiques per a les persones que els reben i, com es poden imaginar, els hi afegim un problema més. I ara per nosaltres anirem a la cirereta, als habitatges de protecció oficial de la Plana. Els 175 habitatges construïts i gestionats per les fundacions privades a qui es va adjudicar sense concurs aquests projectes que tindran de durada 99 anys, 75 prorrogables a 24 més. Aquestes fundacions tindran el sòl públic de Sitges durant aquests anys en les seves mans. Continuaré després.
Moltes gràcies. Passem a la regidora. Només una cosa, perquè com ha sortit més d'un cop el tema del pressupost, els 175 habitatges que es van fer la legislatura passada amb fundacions sense ànim de lucre, que són dedicades exclusivament per l'habitatge, els 175 habitatges van costar zero euros. No hi havia res al pressupost perquè no van costar zero euros. Vull dir que a vegades es demana que es posin molts diners al pressupost per fer habitatges, en aquest cas van costar zero euros. Senyora regidora, per respondre...
Sí, hi ha moltes peticions, intentaré respondre-les totes. Començaré per la senyora García. No ens sorprèn tampoc la seva intervenció, tenint en compte que una companya seva l'any 2019, quan era candidata a la presidència de la Comunitat de Madrid, va prometre 25.000 habitatges adreçats a joves i famílies. 2019. El 2023, sap vostè quants habitatges hi havia dedicats a famílies, joves o qualsevol altra persona? Zero. Per tant, aquesta és la importància que vostès els donen a l'habitatge. En aquests moments, d'aquests 25.000 habitatges, d'aquell famós Plan Vive, que es deia així, Plan Vive, doncs s'han entregat 322 habitatges. És a dir, que estarien per sota fins i tot de Sitges. Per tant, cap novetat amb el seu plantejament. Coincideixo amb alguna de les coses que crec que potser, vaja, o no m'he passat bé o no m'ha escoltat, o potser les dues coses, que no dic que sigui una cosa feta a posta. Bé, vostès parlen de que nosaltres en aquest Pla Local d'Habitatge no tenim en compte el privat. Home, el desenvolupament del planejament urbanístic té en compte el privat, entre altres coses, no com a ajuntament. És perquè les lleis marquen que el 30% de qualsevol promoció de desenvolupament de pla urbanístic ha de tenir adreçats a l'habitatge protegit. És a dir, són les lleis que ho marquen. I per una altra banda, sí que estic d'acord en que aquesta col·laboració público-privada és necessària. Si jo no li dic el contrari, és necessària. Però també m'agradaria destacar algun dels comentaris que vostè ha fet. On estan aquestes partides pressupostàries vinculades a l'habitatge? I aquí també li contestaré crec que a la senyora Tubau. No? Home, dir que ha baixat el pressupost en habitatge en el pressupost 2025 no només no és cert, sinó que és fals. Ho dic perquè s'ha incrementat el pressupost en habitatge i, de fet, fins i tot el mateix, a la pàgina 35 d'aquest Pla Local d'Habitatge, afirma els tècnics, que no ho afirma l'Ajuntament, insisteixo que aquest és un document fet per la Diputació de Barcelona, que s'estan realitzant programes de protecció i gestió d'habitatge constantment que van a l'alça i que són, diguéssim, tenen aquesta evolució a l'alça des de l'any 2020. I aquest any a nosaltres adreçarem més d'un milió d'euros en polítiques dedicades a l'habitatge. Ho tenen a la partida del pressupost. És a dir, ajuts al pagament HPO d'inclusió social, 86.826 euros. Ajuts socials al lloguer d'habitatge, 720.000 euros. Ajuts rehabilitació d'habitatges d'accessibilitat. I també m'agradaria fer un aclariment a la senyora Tubau. Quan parla de... vaig contestant sobre la marxa, quan vostè parla de que on estan, que no es cobren amb suficient antelació doncs, aquests ajuts, és que això no són ajuts, són prestacions. Són ajuts a persones que ja poden pagar el lloguer i que han de justificar precisament aquest pagament del lloguer. Estem complint estrictament tots els períodes i els convido que pugin vostès a l'oficina local d'habitatge perquè se'ls expliqui com és el procediment. No hi ha cap situació que sigui extraordinària. Al contrari, s'estan complint estrictament els tempos. I per una altra banda, també contestant a la senyora García, mire, també coincideixo en què és necessària efectivament doncs, molta capacitat econòmica. Recentment vaig assistir a la presentació del Pla 50.000 habitatges per part del Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, on es parla de tot plegat, amb qüestions pressupostàries. Hem de fer tots un esforç, però sobretot l'administració, que en aquest cas ha de fer més esforç que la Generalitat i també el govern espanyol, i afegiria també Europa. És a dir, tenim un autèntic drama. En aquests moments la màxima desigualtat social la tenim a l'habitatge. La tenim a l'habitatge. És on es creen les situacions més flagrants. En relació amb la intervenció del senyor Rubí, miri, jo agraeixo molt la seva intervenció i estem amb la mateixa línia. Crec que, com deia, no és un document tancat, és un document molt ben elaborat, que és obert i nosaltres pensem que hem d'anar efectivament a treballar doncs, aquest text orientatiu, que és com deia el senyor Gilabert, que és orientatiu, però a vegades sí, a vegades no, perquè en el pressupost no era orientatiu, per vostè és fixa. El que es parla amb la proposta de pressupost d'aquest pla local d'habitatge és una aproximació, no és un compromís. Ho dic perquè quedi molt clar. Per tant, també és orientatiu. És més, de fet, en governs anteriors es van adreçar, em sembla que 500.000 euros per comprar precisament habitatge i al final doncs, no es va executar cap ni un. Ho dic perquè s'ha parlat dels veïns i les veïnes de la Caixa i la situació de no tenir-ho contemplat en el pressupost, home, sí que és una pena, tenen tota la raó, però és que ens ha arribat ara aquesta petició. Hem tingut aquesta mala sort que ens ha arribat ara, mala sort per elles, més que per l'Ajuntament, per elles. Hem tingut la mala sort que ha arribat aquesta comunicació el 14 de gener. I aquesta comunicació ens implica a córrer per buscar aquests recursos que els tenim. El que no podem fer és previsions extraordinàries, com deia aquests 500.000 euros que es va adreçar al govern Forns, que després no es va gastar absolutament res, perquè si no el que estem fent és realment un brindis al sol. Nosaltres tenim aquesta necessitat d'haver de buscar aquests recursos i els buscarem. El que sí que els demano és que vostès s'apuntin amb això, és a dir, que siguin amb això coherents i quan arribi el moment de que s'hagi de fer una modificació de crèdit per anar contrarromanent per buscar, evidentment, els recursos, votin a favor. Perquè si alguna cosa penso que ha de quedar clara de tot aquest debat que és molt interessant és que l'habitatge és una línia vermella i estem parlant d'una situació absolutament dramàtica. I per acabar, amb alguna de les intervencions també que ha fet la senyora Tubau, miri, el senyor Tubau, el seu germà, ha fet moltes preguntes, moltíssimes, moltes que jo tampoc li puc donar resposta i té molta raó, però aquestes preguntes ja fa temps que estan sobre la taula. De fet, se'ns està tornant a demanar als ajuntaments amb aquest plantejament que es fa a vegades, que nosaltres assumim tota la urgència habitacional que tenim. I alerta perquè això és un tema molt transversal i el que demanem, sí, dotar de més recursos a habitatge a Sitges, totalment d'acord. L'oficina local d'habitatge, el departament d'habitatge, totalment d'acord. Però és que els recursos els necessitem de més enllà. Si el que estem demanant a la Generalitat és que en faci més de recursos. Perquè realment aquestes tramitacions són complexes, que això també ho deia la senyora Tubau, que les tramitacions són molt llargues i molt complexes. Però també li vull recordar, senyor Tubau, que la petició de fer servir aquest recurs de catàleg de la Diputació per fer el nou pla local d'habitatge es va fer postpandèmia. És a dir, no ha estat fàcil. No ha estat fàcil. Hem jugat amb molts elements en contra. I tot i així, es va fer una actualització, com he dit anteriorment, l'any 2021, senyora Tubau. I se n'haurà de fer una altra abans del 2030, perquè són documents molt vius. I per acabar, aquest és un document que és una diagnosi, que és una orientació, i que penso que vostès estaran o no d'acord amb alguns plantejaments, però és evident que necessitem un document d'aquestes característiques, que per cert és el primer pla local d'habitatge que s'aprovarà després, espero que s'aprovi, després de l'aprovació del Pla Sectorial Territorial de l'Habitatge de Catalunya.
Tenim una segona ronda. Només per incidir en el que deia la senyora Gasull amb la compra d'habitatge, és que és així, eh? O sigui, no es posa res per comprar habitatge expressament perquè no sabem si sortirà l'oportunitat o no de comprar-ne, i sempre estem a temps, com ha dit ella, gràcies a que tenim unes finances sanejades, de fer una modificació de crèdit per comprar habitatge quan surti, que no ho sabem quan sortirà. Potser ara farem un ple extraordinari per aprovar una modificació per comprar habitatge i potser al cap de 3 mesos torna a sortir una oportunitat i ho hem de tornar a fer. Però és evident que a vegades posar una quantitat que te la inventes perquè no saps si han de ser 100, 200 o 500 mil en un pressupost que ja està prou tens sense saber si després s'utilitzarà o no, doncs no creiem que sigui ni eficient ni eficaç, no? En canvi, tenim l'oportunitat, de fet, la regidora ho ha comentat, va sortir l'oportunitat després d'haver aprovat el pressupost de comprar un habitatge i ara ja ha sortit l'oportunitat de comprar-ne 2 més. Entre aquest impàs de temps, per tant, sí, farem les modificacions de crèdit que calguin perquè l'habitatge és la prioritat màxima. Fem ara una segona ronda de paraules. Senyor Gilabert, endavant.
Muchas gracias, alcaldesa. Pues por lo visto no me equivoqué. Realmente di en lo cierto. Y en lo cierto es que para la aplicación de este plan, sus orientaciones ya te dice que estará condicionado a la disponibilidad de presupuesto y recursos humanos. Como he dicho anteriormente, el apoyo a los inquilinos de las promociones de la Caixa, el presupuesto en el cual ha destinado el ayuntamiento, ¿sabe cuánto es? 0, presupuesto no asociado. Yo, señora Gasulla y señor Oliver, tanto formalmente como informalmente, cuando hablábamos sobre el presupuesto, ya les decía que la problemática que tenía Sitges sobre la vivienda era muy, muy grande y que realmente se tenía que hacer planteamientos de adquisición de vivienda por parte del ayuntamiento para darle una salida, porque la vivienda de protección oficial, hasta que al final se entregan las llaves, pasan muchos años. Y la demanda que tienen muchas personas mayores, muchos jóvenes que quieren iniciar una vida, no pueden esperarse tantos años. Se podía haber tenido una previsión para adquirir vivienda. Se podía haber tenido una previsión por la situación y las circunstancias en las que nos encontramos. Por eso en el presupuesto no hay ninguna partida respecto a ello. Pero es que aún es más, este documento se empieza a confeccionar y tienen conocimiento de ello antes de que se aprobase el presupuesto. ¿O no? ¿O es que el presupuesto lo aprobamos el mes pasado y este documento nos llegó el mes pasado? O sea, ¿no tenían ningún conocimiento hace 2 meses de este documento? ¿No tenían las líneas de actuación? Pues entonces lo han gestionado mal. Entonces, si no lo sabían, lo han gestionado mal. Y si lo han gestionado mal, ¿cómo van a pretender ustedes gestionar el problema que tienen de vivienda? Si ya han gestionado mal hasta la elaboración y el conocimiento y la información sobre un documento que consideran de máxima importancia como es el Plan Local de Vivienda. Por lo que, como le he mencionado anteriormente, no me voy a oponer. Estamos ahora en un periodo de que se pueden aportar alegaciones. Pero también les voy a pedir una cuestión para que la tengan en consideración. El problema de la vivienda es un marco que no es que solamente afecte a más administraciones. Es que como sea muy cara la construcción de la vivienda, y me refiero a la vivienda privada, como para adquirir una vivienda tengas que tributar y sea inasumible, al final solamente podrán adquirir vivienda las personas que tienen muchas posibles y no las personas de la clase media, porque las políticas de izquierda son las que están destrozando a la clase media.
Moltes gràcies. Més paraules. Senyor Tobau.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, esperem que avui s'aprovi l'aprovació inicial. I bé, una vegada s'aprovi i més endavant doncs, torni a sortir amb un ple, espero que totes nosaltres siguem capaces de tirar-ho endavant, de tirar-ho endavant al més les polítiques més a l'esquerra possible. Crec que avui dia al consistori els números surten. I bé, només això, que sisplau, doncs que aprofitem-ho i que hi ha una urgència que cal solventar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Roig.
Sí, gràcies. Jo només un parell de reflexions ara. No? És a dir, els plans entenc que són els objectius a marcar desenvolupar, ni aquest ni cap dels altres que s'aprovin en aquest plenari són d'obligat compliment, són objectius i polítiques a desenvolupar, per una banda, o sigui, sisplau, siguem una mica seriosos quan parlem d'aquests temes, i per l'altra, que em sembla, és que no sé si dir de risa o perquè no és un tema, que és un tema molt seriós. Però, hòstia, arribar a dir que el problema de l'habitatge és per culpa de les polítiques d'esquerres és que és de xiste, ho sento, eh? O sigui, hi ha moments aquí que dius, siguem una mica seriosos i definim, sí, està claríssim, les polítiques d'habitatge les ha marcat l'esquerra sempre, en aquest país, en aquest poble i a Catalunya, sempre. Per favor, una mica de seriositat.
Moltes gràcies. Més paraules, senyor Tobau, endavant.
Gràcies. I per altra banda, recordar que d'aquests 175 habitatges de l'Ajuntament, de les promocions de les fundacions, l'Ajuntament només en disposa de 3. Un per promoció destinat a l'habitatge d'emergència social. Per altra banda, per acollir persones amb situació de risc i d'exclusió social, hi ha una reserva d'habitatges a la que l'Ajuntament hi destina aquest any una quantitat de 86.826 euros. I com sempre hem denunciat, es va fer una adjudicació sense concurs, sense ambició ni planificació de les polítiques públiques d'habitatge. I no oblidem que com a Ajuntament, a més, hi aportem diners. Si entrem en les problemàtiques de cada una de les promocions, totes en tenen, des de les empreses de gestió energètica, sales Green Power, que subministren els serveis energètics i que formen part d'una de les empreses de les fundacions, la Fundació Sales, passant per les assegurances, a les que estan obligats a contractar, entre d'altres clàusules abusives per part de les fundacions, a l'augment anual que tots els llogaters tenen de l'actualització de l'IPC. I malauradament hem de parlar de la situació dels pisos d'ImmoCaixa, que ara ens anuncien que iniciaran i s'adquiriran 3 a través del dret al tanteig i retracte. No ens vinguin en que tot és molt difícil i complicat, perquè això ja ens ho coneixem. Què ha passat amb aquests veïns i veïnes dels pisos que durant aquests darrers 6 anys han estat vivint una situació que és del tot incomprensible que pugui passar en uns habitatges de lloguer públic promoguts per l'Ajuntament de Sitges i la Fundació La Caixa? Quines actuacions s'han fet? Recordem que sí, que es van encapçalar una manifestació a favor dels veïns i veïnes per abans i després ignorar-los. Com és possible que el passat i l'actual govern es desentenguin d'un conveni signat per aquest Ajuntament? Poques paraules per descriure aquesta actuació que han tingut durant aquests darrers anys. Però no s'equivoquin, perquè vostès tenen responsabilitats, perquè aquest Ajuntament va signar un conveni amb la Fundació La Caixa, un conveni de col·laboració per a la construcció i gestió d'habitatges públics de lloguer. I aquest conveni deixa molt clar quina és la finalitat del mateix, la construcció d'habitatge públic de lloguer. I només per acabar, i seguint amb el concepte que recull aquest pla sobre la solidaritat urbana, sobretot, sisplau, actuïn en aquests habitatges pensant en la solidaritat urbana.
Gràcies. Moltes gràcies, senyora regidora, per contestar i tancar aquest punt. Endavant.
Sí, havia oblidat, senyora Tubau, de contestar-li en relació al registre d'habitatges buits. De fet, ho he llegit a la pàgina 148 del document. Segons les dades de registre d'habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant, de Sitges n'hi hauria 33. De fet, afegeixo, ho vaig posar amb les notes que vaig enviar de novetats, la fitxa 2.1.3, que ja està operatiu el registre d'habitatges buits de Sitges. Sí que està operatiu. I en tot cas, s'han detectat aquests tres habitatges buits, ho he explicat a la meva primera intervenció, a les quals ja s'està aplicant tota la recàrrega fiscal. Per una altra banda, jo no vull comentar massa la seva intervenció, senyor Gilabert, sobretot perquè al final el que es tracta és d'entendre que estem parlant d'un document que és un document, com deia vostè, orientatiu, que es marca quines són les necessitats i quines són les estratègies. Per tant, podem estar d'acord o no, cadascú té aquí el seu plantejament, però només com a referència, no? Als països que són els referents en polítiques d'habitatge social, estic parlant d'Àustria, estic parlant d'Holanda, estic parlant de Suècia, sobretot al nord d'Europa, doncs s'adrecen entre el 20, el 30 i a vegades el 40% a polítiques d'habitatge social. El cas excepcional de Viena, que és el 60% d'HPO. Espanya, 2,5. Estem a la cua del que són polítiques d'habitatge. Tenim un recorregut molt llarg i sí, senyor Tubau, tenim molt, molt, molt camí a fer. I en relació també amb el que deia vostè, senyora Tubau, dels 175 pisos de fets i el d'HPO, de les promocions anteriors i del dret a tanteig i retracte de la Caixa, doncs aquest Ajuntament sí, va signar en el seu moment doncs un conveni. Nosaltres no ens hem desentès el conveni. No sé per què diu vostè això. És que el conveni és el que està condicionant en aquest moment la situació que tenen aquestes veïnes de la Caixa, efectivament, i el nostre compromís és acompanyar-les en tot el que sigui possible. Requerirà molts esforços i nosaltres no som l'Ajuntament de Barcelona que pot comprar un edifici sencer, però estarem al seu costat en tots els recursos possibles i els que els demano és que vostès també hi siguin. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passarem a la votació d'aquest punt. Recordem que estàvem en el punt número 7. És l'aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge de Sitges. Vots a favor.
19 vots a favor.
Vots en contra.
No hi ha cap vot en contra.
Abstencions.
Dos abstencions. Queda aprovat.
Moltes gràcies.